Bueno, bona tarda. El meu nom és Josep Veí. Us presentaré... Bueno, abans de presentar el tema de recerca, passo molt ràpid a lo que és el grup de recerca MyLab, que abans ha parlat en Quico Llaneras, que ha hagut de marxar perquè tenia classe. Som un grup de no massa persones, som uns quants més que aquí, no? Que som enginyers informàtics, matemàtics, no? Bueno, com que aquesta foto no sortia, no sortia tothom, he posat fotos d'altres activitats que fem en el grup, no? Perquè surti una mica tothom. Bueno, les nostres línies de recerca, aquí tinc posades quatre línies de recerca que van des d'una part més teòrica, que podria ser el desenvolupament d'eines intervalars, d'eines matemàtiques que ens permetin fer prediccions de com es comportarà un sistema.
Ai, la xarxa. De com es comportarà un sistema.
Donada, doncs, falta de mesures, donada incertesa, doncs com fer prediccions basada en aquest sistema. Una altra línia que és modelització, predicció i control en sistemes fisiològics, que és dintre de la qual explicaré ara unes quantes coses. La línia de biologia de sistemes i enginyeria de processos, de bioprocessos, que he explicat una mica en Quico. I després una altra línia que no explicarem avui, i així es queda per un altre any, tenir una cosa diferent, doncs és el control i avaluació d'estructures, tant estructures civil, d'obra civil, com estructures mecàniques, en mecatrònica, que porta en l'insulua. Bueno, anant una mica al tema de la presentació, el títol que vaig posar era control del glicemia en diabetis vers una realització pràctica del pàncreas artificial tecnològic. Bueno, això és un repte important, que ve de, primer, una malaltia molt prevalent, una malaltia que afecta moltíssima gent, que és la diabetis, que tothom sap què és la diabetis, no? Que està caracteritzada per una manca de producció o un mal processament de la insulina, que és el que controla el metabolisme dels carbohidrats. La prevalència és molt gran a tot el món, representa inclòs més del 10% de la despesa sanitària és deguda a la diabetis, o sigui, ara que estem tot de retallades, doncs és deguda a la diabetis, no? Hi ha dos tipus de diabetis, la diabetis tipus 1, que també es diu diabetis juvenil, i és el que es produeix per quan es destrueixen les cèl·lules beta del pàncreas, que són les que produeixen insulina, i la persona no té insulina per fer això. I el tipus 2, que és la caracteritzada per un augment de la resistència d'insulina. Això sol passar a persones ja a més grans. Llavors, bé, quin és el problema de la diabetis tipus 1? És, com que no tens insulina, la insulina d'alguna manera és la clau que obre les cèl·lules perquè pugui entrar, es puguin processar els carbohidrats. Si no tens la insulina, la glucosa que apareix a la sang deguda a l'alimentació nostra no pot entrar a les cèl·lules i es queda a la sang. I es produeix la hiperglicèmia. La hiperglicèmia, doncs, té unes complicacions fatals. Es produeix l'hemoglobina queda glicosilada, llavors això provoca hipertensió, neuropaties, malalties del ronyó, del cor, ceguesa i eventualment, doncs, moltes complicacions, una reducció de la vida i una reducció de la qualitat de vida. L'enfocament tradicional, o el que es va descobrir ja fa 60-70 anys, doncs era que es podia tractar la diabetes amb insulina. Ara, és clar, la insulina, per injectar insulina, el que s'ha de fer és amb cuidado. S'ha de fer amb cuidado perquè molts de vosaltres heu fet, conec alguns que heu fet regulació, us en recordareu, doncs, de que quan tu fas una acció de control, doncs el que has de mirar és de no passar-te, no? I si el sistema és inestable, doncs te'n pots anar cap amunt i cap avall. El problema del tractament, no de la diabetis, sinó del tractament de la diabetis, és la hipoglicèmia. Justament, com que no poses d'una manera ben controlada la insulina, pots provocar que ja no tenim hiperglicèmia, sinó tenim hipoglicèmies. I una hipoglicèmia també pot ser mortal. Per tant, és un problema de control. I aquí ja estic còmode, no? Llavors, bueno, els avanços recents amb instrumentació, el problema de control, quan vols controlar una cosa el que necessites és tenir-la instrumentada. En Miquel abans ha explicat, doncs, les proves que feia amb una estructura i tal, el que tens és molts instruments, pots mesurar moltes coses. Tens acceleròmetres, galgues, no sé què, no sé quantos. Nosaltres aquí tenim poques mesures. La mesura que tenim és, fins fa 15 anys, l'única mesura que hi havia era les anàlisis que te feien, o te punxaves el dit amb les tires aquelles, i tot això. Des de fa 15 anys, però tot just fa 15 anys, va sortir el primer monitor continu de glucosa. El monitor continu de glucosa és un sensor de glucosa que dona les mesures cada 5 minuts. Doncs, bueno, van sortir aquests sensors, han sortit les bombes d'insulina i ara tenim ja una mica més de tecnologia que ens pot permetre pensar en tancar el llaç. I això és el que fem. Això és el pàncreas artificial tecnològic, diguéssim, o la cèl·lula beta artificial tecnològic, per no ser tan agosarat, perquè l'únic que fem és intentem reproduir el mecanisme de la cèl·lula beta, i el que volem fer és, utilitzant aquesta tecnologia, poder tancar el llaç, poder fer d'una manera automàtica o semiautomàtica, controlar millor aquesta glicèmia. Aquí hi ha exemples de diferents sensors i de diferents bombes, no? Bàsicament tenim en aquesta figura, doncs, es veu un sensor de glucosa que es posa en el teixit intersticial, mesura la glucosa no directament a la sang sinó en el teixit intersticial sota la pell, no? Ho transmet a la bomba d'insulina i la bomba d'insulina, doncs, també en el teixit intersticial injecta la insulina. Fixeu-vos que això no és exactament el que fa la cèl·lula beta. La cèl·lula beta d'alguna manera mesuren la glucosa que hi ha en plasma i després tiren la insulina directament a la vena portal. Per tant, aquí ho tenim més difícil fer-ho d'aquesta manera. Però bueno, tot i amb això, és el que intentem fer. Quina és la teràpia habitual en el pàncreas artificial? La teràpia habitual, això que està posat aquí és una teràpia amb bomba d'insulina, que diguéssim que és el que s'ha vist que és superior, encara que molta gent no porta bomba d'insulina, s'ha vist que és millor. Treballar amb bomba d'insulina perquè tens, per un cantó, en aquesta línia negra es veu un subministre d'insulina basal, una insulina que necessites durant tot el dia per mantenir un nivell de glucosa, i uns xutes, diguéssim, que coincideixen amb just abans dels menjars. Tu fas una previsió que menjaré 60 grams de carbohidrats o que menjaré quart o bollo com patates, i llavors això, doncs, hi ha unes bombes intel·ligents i unes que no ho són tant, que te calculen i te diuen, doncs, bueno, això te toquen, doncs, tantes unitats d'insulina, i el que fas és fer això per compensar això. Clar, quin és el problema? Doncs el problema és que si no fas prou bé tens hiperglicèmies per un cantó i hipoglicèmies per l'altre. En qualsevol de les dues gràfiques, aquesta banda en verd seria allà on voldríem tenir controlada la glicèmia. Les persones sanes estem a la banda verda. Aquestes dades són reals. Fixeu-vos on està aquest diabètic d'aquí dalt. Està sempre fora. O sigui, no és que estiguin una mica mal controlats, és que estan descontrolats, molt descontrolats. No? Concepte del pàncreas artificial és tancar el llaç. Tancar el llaç, tenim una instrumentació, tenim un mecanisme, tenim un sensor continu de glucosa, tenim una bomba d'insulina, l'únic que hem de fer és posar una consigna, la consigna aquí, fixeu-vos que quan a classe us dic volem mantenir això dintre d'un nivell o volem que l'error de precisió sigui menys que no sé quan, aquí ens conformem que la glucosa quedi dintre d'un rang. Si abans anava d'aquí a allà, doncs que es posi aquí dintre ja, me conformaria. I això és el que volem. Llavors, necessitem uns algoritmes de control que puguin controlar això. Puguin fer-ho donat una sèrie de problemes molt grans. Doncs tenim el procés que volem controlar, és una persona. I és una persona que té unes pertorbacions molt grans. Té menjars, un menjar és una pertorbació grandiosa quan vols controlar la glucosa. A l'estrès dispara la glucosa també a dalt de tot. Tens canvis de rutina, l'exercici també, l'exercici canvia totalment el metabolisme. No? A més, tenim altres problemes que és que, us he dit abans que fa 15 anys que tenim aquests dispositius, els monitors continus de glucosa, però entre nosaltres són bastant una merda. Com a sensors de procés, si vas a qualsevol enginyer de procés, dius, mira que sensor que tengo. Mira, és molt dolent aquest. Tenen, realment poden mesurar o poden tenir errors molt grans justament a la banda on és més perillós, a la banda que ens acostem a la normoglicèmia o a la hipoglicèmia. I per altre cantó, doncs, tant en el sensor com en la bomba d'insulina, tenim uns retards molt grans. Nosaltres injectem insulina, posem insulina aquí sota la pell, però l'acció de la insulina pot arribar a tardar, mitjana tarda 70 minuts en actuar. I a més és molt variable, pot tardar entre 30 minuts i 2 hores. Llavors tenim uns retards fisiològics molt grans. Per tant, el problema, encara que dibuixat així sembla un llaç de control senzill, la veritat és que és bastant complicat. Nosaltres portem 7 o 8 anys treballant-hi, no ho hem arreglat per suposat, no? Perquè hi ha moltíssima gent treballant amb això, perquè també el benefici de millorar el control glicèmic també és molt gran. He posat diversos idiomes a les presentacions perquè al final, bueno, sempre passa. No, bueno, quins són els desafiaments més grans que tenim ara mateix en el control de glicèmia? Doncs, primer, els monitors continus, ja ho he explicat, els monitors continus que no són suficientment precisos, els retards fisiològics, la variabilitat, no n'he parlat molt, però la variabilitat és molt gran. O sigui, quan estem parlant de que el model no s'ajusta a les dades, no? O que costa ajustar el model a les dades, en el cas d'un pacient, en el cas d'una persona, d'un organisme viu, en el cas d'una persona, és pràcticament impossible, perquè podem ajustar el model avui, però demà passat, doncs el nostre comportament, el comportament fisiològic de la persona pot ser molt diferent, degut a moltes coses conegudes i no conegudes. I sense estar malalts tenim l'experiència, un dia menges i un menjar te senta més bé i un altre no te senta tan bé, i un altre dia el mateix menjar no te senta tan bé, no? O un dia t'aixeques molt bé i un altre dia t'aixeques una mica més xungo i no se sap per què. Les pertorbacions, les falles de les bombes d'insulina, això no n'he parlat, però també tenim la fiabilitat. Això és un sistema que treballa sobre persones, per tant, doncs ha de ser molt fiable, ha de poder detectar falles i corregir aquestes falles o avisar de falles. Quin és el nostre enfocament? L'enfocament és dir, doncs, bueno, doncs tenim tots aquests reptes, al anar resolent tots aquests reptes, o cadascun d'aquests reptes, o anar arreglant una mica algun d'aquests reptes, el que fem és anar donant resultats de recerca que poden ser, que no resolen completament això de tancar el llaç, però que cada resultat pot significar una millora ja directament en el tractament de diabetis. I aquest és una mica l'enfocament de la recerca. Dir, anem a estudiar els diferents problemes aquells que sortien en el llaç i després això ja anem a traslladar directament que pugui ser implantat ja a les noves bombes d'insulina, als nous sensors d'insulina, per millorar els tractaments d'aquests pacients diabètics. A la situació actual, ja en el mercat ja hi ha una bomba d'insulina amb desconnexió automàtica. En el cas de que hi ha una hipoglicèmia, es desconnecta automàticament la insulina i dona unes alarmes, i llavors el pacient doncs, pot actuar en conseqüència i sobretot evita hipoglicèmies quan s'està dormint, que no és conscient que pots tenir aquesta hipoglicèmia. La FDA, l'Agència Reguladora Americana, ja ha aprovat també una bomba d'insulina amb sistemes de predicció d'hiper i hipoglicèmia. I també hi ha, a nivell de recerca, en l'entorn hospitalari ja s'han fet alguns assajos de control de llaç tancat nocturn, o sigui, mentre la persona dorm. És una mica més fàcil, quan dorms està quiet, quan dorms no menges, no? I per tant tens menys pertorbacions i es pot controlar, es pot més o menys controlar. En aquesta línia de treball del pàncreas artificial, nosaltres estem treballant des de fa ja 8 anys, juntament, nosaltres som el grup d'enginyeria, juntament amb un altre grup d'enginyeria de la Politècnica de València, i ara ja d'una manera estable amb tres grups clínics, que són a l'Hospital Josep Trueta, a l'Hospital Clínic de Barcelona i a l'Hospital Clínic de València, amb els quals hem fet ja una pila d'assajos mèdics clínics. També treballem en col·laboració amb els fabricants. Ara mateix els monitors continus de glucosa a Europa només en venen dos. Només hi ha dues marques, el Medtronic i Dexcom. Són els dos que treballem. Hi ha un altre fabricant als Estats Units que no està venint a Europa. Treballem també amb National Instruments i amb diferents grups de recerca, tant d'aquí com d'allà. Bueno, les nostres línies d'investigacions van en tots els problemes que he anat dient del llaç. No? Des del modelat matemàtic del sistema glucosa-insulina, la farmacodinàmica i la farmacocinètica de la insulina, per veure com tarda en actuar, desenvolupament de mètodes per caracteritzar el patró metabòlic d'un pacient, o sigui, saber aquell pacient com és la seva resposta per després poder ajustar un controlador en aquesta resposta, la caracterització de la variabilitat del pacient, o sigui, tot i que són uns sistemes molt variables, que a més tenim poques mesures, perquè només mesurem la glucosa, i a més que aquesta mesura és molt dolenta, doncs tot i amb això encara intentem fer prediccions. I la predicció és que d'aquí mitja hora estaràs a 150, doncs no és aquesta la predicció, sinó que estaràs entre 120 i 150, i 180. Doncs bueno, és una predicció, és tot el que es pot fer. Doncs aquí estem treballant també. Estem dissenyant mètodes robustos per dissenyar teràpies d'insulina per bomba. Aquí ja tenim un resultat que, per exemple, que ara mateix l'estem patentant per poder, que ja pot ser incorporat a les noves bombes d'insulina que s'estan fabricant. No, ja no amb el llaç tancat, totalment tancat, sinó el que seria llaç semitancat, o una manera intel·ligent de posar la insulina que sigui més segura i que no provoqui hipoglicèmies al cap de 2 o 3 hores després de menjar. Portem treballant també molts anys, ja és una línia que van començar, de les primeres que van començar, és amb algoritmes de calibració avançats per monitors continus de glucosa. Els monitors continus, si afegim coneixement de la dinàmica entre la glucosa plasmàtica i la intersticial i fem uns algoritmes una mica més sofisticats, aconseguim millorar molt la precisió d'aquests algoritmes. Estem treballant amb Dexcom en la propera generació de monitors continus posarà la nostra tecnologia. Encara no hem firmat res, però sí que estem negociant bastant avançat. I bueno, respecte al control i el que seria el problema global, que és dissenyar algoritmes de control per treballar amb això. En aquest disseny d'algoritmes de control estem preparant ja assajos clínics per a finals d'aquest any. Aquí he posat una pila de projectes, passo ràpid, no cal que els comenti, no? Però una mica amb la idea de que ja portem molts anys treballant, i aquests són aquest és un dels projectes actuals, va començar l'any passat, i tracta d'això, de controlar la glicèmia després dels menjars, i com veieu també hi ha la indústria posada en aquest projecte. Un altre projecte que ha començat ara fa poc és el que és en el camp ja més de la telemedicina, és ajudar a la gestió de la diabetes, no? De la diabetes i de més coses, no? Amb eines de telemedicina. Ja acabo. Bueno, una mica el que us comentava, doncs tot això nosaltres amb quins sistemes treballem o amb quins processos treballem? Treballem amb pacients, amb persones. Llavors, és necessari poder fer treballs, estudis, assajos amb aquestes persones. Nosaltres portem des del 2006, em sembla que era, que vam fer el primer estudi en l'Hospital Trueta, i portem ja un, dos, tres estudis acabats. Un estudi del pla hipoglicèmic que està a punt d'acabar-se, aquest l'estem fent a l'Hospital Clínic de València, i el que estem fent és caracteritzar la relació entre la glucosa plasmàtica i la glucosa intersticial, i estem preparant ja un assaig clínic multicèntric entre l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Clínic de València, que hi haurà uns quants pacients a cada hospital, i que serà ja un hospital al llast tancat, en els quals a cada pacient li posarem una bomba d'insulina, li posarem dos sensors, no un, dos, perquè ja us he dit que aquells sensors no són això, no? Posem dos sensors i els tindrem 24 hores amb control amb llast tancat. La idea és que després de l'estiu puguem començar aquests assajos, si els tenim aprovats ja, perquè això s'ha d'aprovar des de l'Agència Espanyola de Medicaments. Seguim treballant aquesta necessitat de treballar amb pacients i estem establint més col·laboracions. L'Hospital Clínic està posat aquí, però ja hi estem treballant. Estem treballant, començant a treballar també amb l'Hospital de Mataró, l'Hospital d'Igualada i també inclús amb un altre hospital, amb un tema específic de peu diabètic i de la medicina amb l'Hospital de la Pontificia de Javeriana, com es diu això? Pontificia Javeriana de Bogotà. Bueno, per acabar, una mica, per si algú s'anima a treballar en aquesta línia, doncs he posat aquí com quatre grans temes que podrien ser temes de treballs, de projectes, dintre dels quals es podria desenvolupar un projecte final de carrera, una tesi de màster o el que sigui, doncs que sigui en el control, desenvolupament d'algoritmes de control. Hi ha molts de camps oberts, estem treballant no solament en control amb insulina, sinó que ara començarem a treballar també utilitzant dues hormones, la insulina i el glucagon. El glucagon és una hormona que va en direcció contrària de la insulina. Si la insulina fa baixar la glicèmia, el glucagon la fa pujar. Si tenim sort, aviat podrem començar també a treballar amb bombes implantades, que és una cosa com una mica més xulo, perquè tires ja directament la insulina dintre la vena i per tant requerirà algoritmes diferents. En l'àmbit de les senyals, diguéssim, tenim també, a partir d'aquestes col·laboracions que tenim amb diferents hospitals, doncs treballs per determinar l'estat metabòlic d'un pacient a partir de les mesures del monitor continu, i a partir d'aquí doncs poder determinar si un pacient està en una situació normal. Per exemple, pots determinar si un pacient està en una situació normal o anormal, i si és anormal quin tipus de situació està, no? De manera que es pugui analitzar molt bé el que està passant i es pugui després corregir en el tractament d'aquell pacient. Dintre l'àmbit de la medicina està tot obert, està tot obert. El nostre posicionament és que hem de fer moltes aplicacions que puguin servir pel pacient perquè pugui autogestionar la seva diabetis, que puguin servir també pel metge que pugui fer ajustar millor les teràpies per a aquests pacients. I finalment l'última seria més matemàtica, no? Doncs seguir treballant el que és amb el model matemàtic. En aquest cas hi ha un exemple concret que és el model matemàtic de la ingesta per a diferents tipus de pacients. I aquí hi ha dades experimentals, per exemple en l'Hospital de Mataró fan unes coses molt interessants de buidat gàstic, en els quals podem obtenir dades per treballar sobre això. I bueno, res més, moltes gràcies.
Moltes gràcies. A veure, un moment de les preguntes, vinga.
Ja està.
No? Doncs jo, ha anat molt.
Quin aparell? Això en general els pacients no ho compren. Això ho posa, si tu vas a la sanitat pública aquí, doncs t'ho posen a l'hospital suposant que te toqui, diguéssim, no? Perquè a Espanya hi ha més o menys un 5% dels pacients amb diabetis tipus 1 porten bomba d'insulina. Potser ara està al 6 o al 7. Mentre que la resta d'Anglaterra, França, Alemanya està al 35-40%. Bueno, tornant a la teva pregunta, doncs aquí en poden cobrar uns 4.000 euros, 3.000, 4.000 euros. Si compres la bomba i el sensor, penso que eren quasi 5.000. Bueno, això és el que, ja t'ho dic, si vas pel sistema de salut estàndard, si te posen una bomba d'insulina, llavors el que tens també és una recepta per anar a buscar si has de carregar la bomba. O sigui, la bomba d'insulina té un dipòsit, no? El metge la programa, el metge quan té un pacient diu, bueno, t'ajusto la insulina basal, inclús la insulina basal que li dones durant el dia no és constant, sinó que saps que hi ha unes hores de la nit que l'has de baixar, unes altres que l'has de pujar, perquè també hi ha el que és el ritme circadià, quan te despertes, les hormones que se posen en marxa i tot això, doncs ajusten aquesta insulina, després ajusten, posen com unes fórmules, programa com unes fórmules, no? Que te diuen, doncs bueno, el menjar per esmorzar, doncs mira, per cada 10 grams de carbohidrats t'has de posar una unitat d'insulina, per exemple, no? I aquestes formes els programen, les bombes tenen altres programes que, bueno, més sofisticats, si vols, llavors tot això ja, quan t'ho posen, doncs bueno, ja ho tens, i llavors tens la prescripció de les unitats d'insulina, bueno, que te carregues unes unitats d'insulina en la bomba. T'has de canviar més coses, les bombes d'insulina també, el que és el punt aquest, el que és el catèter aquest d'inserció, també cada 3 dies s'ha de canviar. També, o sigui, tecnològicament encara estem una mica lluny d'una solució que diguis a llarg termini, perquè és bastant un rotllo que tinguis de canviar-te el catèter cada 3 dies, el sensor pot estar 7 dies, no? Habitualment molta gent que porta bomba d'insulina el que fa és, en comptes de cap de 3 dies treure-se-li canviar, doncs passen de tot i s'esperen fins que falla, fins al cap de 5 dies o 6, perquè bueno, potser quan ets novato doncs estàs molt així, no? Però al final la gent vol oblidar-se'n que està malalt, no? I llavors això doncs, bueno, funciona d'aquesta manera, no? Però dius, tot això, tot aquest fungible que necessites perquè funcioni això, tot això ho vas a buscar a la farmàcia, i en general a la sanitat tal com funciona aquí fins ara, doncs això ja t'ha d'haver cobert.
Una altra pregunta? Jo la meva pregunta també anava una mica en aquest sentit, no? De dir, a veure, hi ha moltíssima gent que no em porta, perquè jo conec a joves que se li ha disparat la insulina, a més es dispara, ai, l'insulina, el sucre, sí. I es dispara
molt ràpid.
Sí, d'una manera sobtada, no? que fins i tot costa des del punt de vista psicològic acceptar, no? Què m'ha passat, no? I què m'ha passat i què m'ha passat. I llavors jo penso que sí que hi ha una part, evidentment, que deu ser de costos, però també hi ha una part que de vegades costa molt trobar, o sigui, suposo que també el metge, tenir-li regulat què s'ha de posar i tot, ha de ser molt difícil, i sobretot amb gent jove, que volen fer vida, esclar, a vegades doncs normal, i això que deies, no?, de pesar, això de tenir-ho tot controlat, doncs de vegades no està tan controlat. I a banda, la pregunta anava per aquí. També suposo que ells sí que deuen tenir molta estadística de quan consumeix segons el que menges els hidrats de carboni, però suposo que també tots nosaltres devem ser també una mica diferents, o no? O això és una cosa matemàtica de dir tant.
Per tant, el problema no és el que consumeixes. Perquè tu podries dir, no, guita, tu, el teu ràtio d'insulina a carbohidrats és tal. Però no n'hi ha prou amb això. Perquè després tu quan menges, el que has menjat, allò es va absorbint, no? Té tot un camí per aquí, no? I va apareixent la glucosa en sang. La manera que va apareixent la glucosa en sang depèn de la persona i depèn del menjar, depèn del moment, i llavors va apareixent de diferent manera. Llavors tens per un cantó la glucosa que va apareixent d'una manera i la insulina que t'has injectat o que t'estàs posant en una bomba que va apareixent d'una altra manera. Si no van ajustats, el que passarà és que primer tindràs una hiperglicèmia i 4 hores després tindràs una hipoglicèmia. Aquest és el problema principal. I això és un problema de control. Això són els problemes típics de poder controlar això, no? Clar, respecte a la implantació de bombes d'insulina, perquè n'hi ha tan poques aquí, jo crec que és econòmic i prou.
Jo penso.
És de polític, bueno, si vol parlar, és de política sanitària. S'ha demostrat ja que és millor controlar bombes. Per exemple, hi ha països, bueno, hi ha uns quants països com Dinamarca, Austràlia o altres països, que ja per defecte, quan un pacient debut, li diuen debuta, no? Quan un pacient debuta amb diabetes, no? Que vol dir, doncs pot ser als 7 anys, als 8 anys, als 10 anys, doncs quan ha tingut, perquè la diabetes tipus 1 és, al final és una malaltia autoimmune, no? És com una al·lèrgia, que el propi cos destrueix les cèl·lules beta, i això li pot passar a un nen de 8 anys. Llavors, hi ha països que el que fan ja és quan debuten, ja per defecte els hi posen bomba. Els hi posen bomba, la bomba sí que costa més ajustar-la, però bueno, hi ha metges que s'han fet, si se'n posessin més hi hauria més metges que en sabrien fer, o sigui, aquest no és el problema. El problema és un problema de costos immediats, perquè sí que saps que les complicacions seran més grans després, si tens mal control seran més grans i els costos seran més grans, però seran més grans d'aquí 15 o 20 legislatures, o bueno, no tantes, o 8,
no? Molt bé, una altra pregunta.
Sí, bueno, he parlat de diabetes tipus 1 perquè és amb, bueno, primer perquè és amb la que treballem nosaltres, no? I perquè en el cas de diabetes tipus 2 hi ha també un conjunt, un número de diabetes tipus 2 que també van amb insulina. Però diguéssim que el procés de la diabetes tipus 2 és totalment diferent. Tipus 2 és una malaltia inflamatòria per la qual la insulina doncs, és menys eficient, no? O no actua igual. I llavors, i després també, al final també es deixen de produir insulina, no? Però hi ha diferents estadis, no? I llavors, quan una persona comença a tenir sucre, quan diuen això té sucre, no? O comences a tenir sucre, no? Doncs dius, te donen metformina, te donen un medicament, no? Després, si vas avançant, te donen una injecció al dia. Després, si va avançant, doncs 3 injeccions, no sé què, no? I fins a arribar, i sí que hi ha diabetis tipus 2 que van amb bomba, però són que ja estan en una fase molt avançada i llavors necessiten insulina igual que el tipus 1. El tipus 2, diguéssim, quan hi poses insulina i encara n'està segregant, llavors, esclar, això encara és més difícil de controlar, no? Perquè tens per un cantó el propi pacient que n'està segregant, però n'hi has d'afegir perquè si no, perquè no és suficient com per controlar això. És un problema diferent des del punt de vista de control. Tot i que hi ha molta més gent amb diabetes tipus 2, però la diabetes tipus 1 és que te passa ja de molt més petit i saps segur que tindràs complicacions quan siguis gran. Encara que t'acullis molt bé, encara que tinguis, fins que no desenvolupem teràpies millors, saps segur que hi haurà complicacions. Per tant, igual són el 10% dels pacients amb diabetis, o encara no arriben al 7 o 8% dels pacients amb diabetes, però és un impacte molt gran, perquè és per tota la vida.